migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. De seguida parlarem d'aquesta, bé, suposada i ara mateix utòpica autosuficiència energèticament parlant. Parlarem des del punt de vista local, des de Catalunya, parlarem ja d'aquesta illa ibèrica, Espanya i Portugal, i parlarem d'Europa. Quan parlem d'aquest tipus de coses, tard o d'hora hem de parlar d'Unió Europea, no? Llavors, la pregunta clarament podria ser: podria la Unió Europea ser autosuficient energèticament parlant a mitjà termini? Parlem d'utopia, és com parlar d'utopia, tot això. Parlarem amb l'enginyer mecànic i constructor industrial i professor de la Universitat de Girona, l'Alexandre Deltell. Però abans de tot això, anem a veure com tenim temps, trànsit i actualitat amb la Yolanda Canales. Yolanda, què tal el temps?
Doncs el temps el tenim molt tranquil. Això sí, amb unes temperatures que clarament són més baixes i també hi ha possibilitat de ruixats localment amb tempesta al Pirineu. Tenim ara 29 graus a Barcelona, 32 a Tarragona, 28 a Lleida i 29 graus també a Girona i Andorra la Vella.
Molt bé, què tal circula per la xarxa viària aquestes hores?
Doncs hem de parlar d'un accident a l'autopista AP7. De fet, hi ha dos carrils tallats a l'altura de Sant Cugat en direcció a Tarragona perquè s'està retirant un vehicle accidentat que deixa 6 quilòmetres i mig de cues en aquest punt. També hi ha aturades hores ara a la C60 a la Roca per anar a Granollers. En canvi, els transports públics hores ara funcionen amb normalitat.
Molt bé, Yolanda, què en destacarem de l'actualitat?
Doncs atenció a aquesta alerta que fan els Mossos d'Esquadra, que han rebut 5 denúncies per fets relacionats amb punxades en l'àmbit de l'oci. Tot això, de moment, cap d'elles es pot relacionar amb una posterior agressió o abús sexual, segons ha dit la portaveu dels Mossos, Montserrat Escudé. La policia ha obert investigacions per esclarir els fets, també per conèixer si s'ha injectat alguna substància a les víctimes i quina, i per això des dels Mossos doncs insisteixen en la importància d'anar al metge ràpidament si es percep la punxada, ja que amb el pas de les hores es podran prendre proves.
Perdona, no sé si ho saps, però parlem de punxades amb xeringues?
Sí, sí, i els Mossos, de fet, s'han posat en contacte amb una noia que va denunciar les xarxes socials, doncs haver patit una punxada en un club de Barcelona aquest cap de setmana i que té previst denunciar.
Carai, bé, estarem pendents de tot això i molta, molta prudència.
En aquest cas, en el cas de la noia aquesta que ho va denunciar a les xarxes socials, sí que es veu que es va trobar malament de seguida, o sigui que potser podia haver algun tipus d'insubmissió química per aquí. Mm. Però bueno, que els Mossos ho estan investigant, per si de cas.
Molt bé. Cap altra cosa més?
Bueno, en principi això, i estarem pendents també de la roda de premsa de govern que s'està fent en aquests moments amb l'anomenada taula de diàleg. Semblava que tot anava millor entre el president Pedro Sánchez i Pere Aragonès, però bueno, de moment el president de la Generalitat ja no anirà a aquesta taula de diàleg. Quines coses, Cruz? Que cansa?
És esgotador.
Amb il·lusió, Cruz, amb il·lusió.
L'altre dia em deia un bon amic: el dia que es posin a governar aquesta gent farem coses molt bones a Catalunya. Diu, molt bé.
Però que es posin a governar,
que posin a governar
de veritat.
No, clar.
De veritat,
clar.
Vull dir, no per fer el que, bueno, ens estem imaginant tots.
Bé, Yolanda Canales, gràcies. Quan passin 20 minuts de les 2 de la tarda, tota la informació ampliada a l'informatiu migdia aquesta casa. Canales, gràcies.
Fins ara.
Cuida't. L'actualitat esportiva amb el Víctor Navarro. Víctor, com estàs? Bon dia, benvingut i bon migdia.
Bon migdia, José Miguel. Acaba de ser presentat Tati Castellanos al Girona, bé, com a màxim golejador del New York City. Ha dit que no ha dubtat en cap moment en arribar al Girona i és el tercer fitxatge en les últimes hores, sumat a Jean Couto i David López. Precisament us preguntem, ja tenim les preguntes, Cruz, al nostre compte de Twitter, @esportscopia mayúscules. En la qüestió blanc i blava us preguntem per l'excapità de l'Espanyol. Et molesta que David López acabi al Girona? Sí o no? Podeu votar durant tota la jornada. I a l'Espanyol, per cert, s'ha presentat a Vinícius. Aquí escoltarem Esportscope, el Vinícius de l'Espanyol, lògicament. I en clau blaugrana, aquesta matinada, tercer amistós americà contra la Juventus, a les de 2:45 de la matinada, però mirades posades als despatxos. És tema cabdal. Ja es negocia amb el Sevilla per Jules Koundé i Azpilicueta espera pacient una oferta del Barça per ell. La pregunta blaugrana, al nostre compte de Twitter, també podeu votar durant tot el dia, li deia Cruz, a veure quina és la seva resposta. T'agradaria que tornés Leo Messi al Barça? No, a tapa tancada, sí com a jugador, sí amb càrrec institucional. No sé quina li agrada més d'aquestes tres.
A mi m'agrada sí com a jugador i sí...
Imminentment.
Sí.
No serà fins al 2023 com a mínim, però bueno, ja pot deixar la seva resposta. I per cert, última hora tenim en Renou en futbol femení.
Hi ha percentatge ja o encara és massa aviat?
Bueno, encara, bueno, ara li miro mentre li dic que en futbol femení el CSD ha suspès el sorteig de la Lliga, suspès el sorteig, així que tenim aquest enrenou. Veurem quines són les conseqüències. I de la pregunta, el 47%, la majoria vota no a etapa tancada de Leo Messi al Barça, la següent amb 31% sí com a jugador i amb 22% sí amb càrrec institucional.
No a etapa tancada. No sé, jo igual sóc massa romàntic.
Voti ara la de com a jugador i així puja el percentatge.
Sóc massa romàntic, potser, eh? Bueno. Quan passin 3:25, 5 minuts per 3:45, tindrem l'edició estiu d'Esports Cope, no?
Amb la Sílvia Ortiz, i a veure què passa amb el tema Leo Messi, escoltarem a Xavi parlant d'ell i tot el tema del mercat de fitxatges i les presentacions a Girona i Espanyol, i a veure què passa amb això del sorteig de la Lliga Femenina.
És curiós, eh? Amb l'equipàs, que crec que té un equipàs ara mateix al Barça, si tanca lo de Koundé i tanca, tenim un equip amb molta cara i molts ulls per afrontar la temporada, encara tenim el pensament en Leo Messi.
Sí, sí.
Jo
sóc
un romàntic.
Però va ser Joan Laporta, qui va parlar d'ell fa dos dies. Sí, sí. No és cosa de la premsa aquesta vegada, sinó Joan Laporta que va obrir aquesta nova carpeta.
Navarro, gràcies.
Gràcies a tu.
Cuida't. Fins després. De seguida parlem d'aquesta autosuficiència energètica a nivell català, que és el mateix que dia a nivell català, a nivell espanyol i a nivell europeu, sobretot, eh? Però abans, ja sabeu que és estiu, i a l'estiu, doncs, aquesta sensació d'hinchazón, de cansancio, pues nos impide tener una agilidad, retenemos más líquido y necesitamos bajar de peso y volumen. Es el mejor plan para reducir la barriga, que desaparezca la hinchazón y perder peso y depurarte. ¿Cuál? El plan 1, 2, 3. ¿Por qué? Pues porque es antibarriga, para tener un vientre plano y perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas, garantizado. Así que si estás harto de probarlo todo y no adelgazas, pues pásate al plan 1, 2, 3 de Laboratorios Clinité para perder peso y volumen. Mirad, vamos a pautar las 3 semanas. La primera semana son los sobres de piña. Vas a perder de más de 2 kilos de volumen, vas a eliminar toxinas, te vas a deshinchar y vas a evitar estreñimiento. La segunda semana son los sobres de naranja, que son prebióticos para conseguir un vientre plano y eliminar los michelines antiestéticos. Y la tercera semana son las cápsulas que captan y absorben la grasa. Vas a perder peso sin efecto rebote y es apto para todos, tanto para hombres como mujeres. Y al bajar de peso, vas a regular tus niveles de azúcar, colesterol e hipertensión. Es facilísimo. No son batidos. Sigues comiendo sin pasar hambre. Lo vas a recibir en tu casa donde quieras. En apartamento, en lugar de vacaciones. Y además lo recibes sin gastos de envío, ¿eh? Sin tener que desplazarte. Sin citas. ¿Qué hay que hacer? Pues llamar. Llamar ahora al 650-51-52-53. Y además hoy sigue vigente esa oferta de lanzamiento de la nueva fórmula del gel adelgazante con rolones totalmente gratis con el plan 1-2-3. Vas a eliminar la grasa localizada, la resistente, y es gratis con el plan 1-2-3. Además, a las llamadas más rápidas, al 650-51-52-53, pues también las infusiones detox, más drena, más lipo, con el plan 1-2-3. Es seguro. Con registro sanitario, porque no puede ser de otra manera, y de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. 650-51-52-53. Adelgaza y desínchate, y además luce tipazo este verano. No lo aplaces más con el plan 1-2-3. Yes, we can, si se puede. 650-51-52-53. En solo 3 semanas, de 4 a 7 kilos menos. 650-51-52-53. I clar, per tot això cal energia psicològica i física. De seguida parlem d'aquesta autosuficiència, que ja ho sabeu, igual que jo, eh? Ara mateix és pràcticament una utopia, perquè si entrem en el tema energètiques, estem entrant en un món... què us he d'explicar? És un món complicat. Però parlarem de l'utopia d'aquesta autosuficiència d'energia neta. I en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
De este verano no pasa. Tu cocina necesita más aire, más luz, necesita fluir y abrirse a tu hogar, aprovechando también ese espacio, y que para cuando vengan tus familiares y amigos compartas momentos inolvidables. Lo bueno es que Leroy Merlin lleva más de 20 años cumpliendo los sueños de amigos como tú y realizando las reformas perfectas en cada cocina. Y esto se nota porque saben escucharte y te proponen lo que necesitas y aquello en lo que no habías pensado y que te parece una idea genial. Lo último en muebles de cocina, como la cocina Tokio, puro diseño con un toque minimalista ideal. Encimera, revestida revestimientos, grifos, cómo son, cómo combinan. Y además los expertos de Leroy Merlin te ayudarán a elegirlos y te mostrarán tu nueva cocina en 3D. Una chulada, para que te hagas idea de cómo será el resultado. Tendrás un presupuesto cerrado y sin compromiso, con diseño, productos, transporte, instalación, 3 años de garantía y opciones de pago flexibles. Ve a tu tienda Leroy Merlin más cercana o entra en leroymerlin.es. Prueba su planificador 3D para diseñar tu cocina o deja tus datos y un experto contactará contigo. Porque un hogar no nace, un hogar se hace. Leroy Merlin.
Este año, bébete el verano en la radio.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Carlos Arguiñano, buenos días.
Buenos días a todos.
Eres parte viva de la nueva cocina vasca.
Nosotros éramos unos jóvenes cocineros.
Rocío, buenos días.
Hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto.
No, la ilusión es nuestra.
También en la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y en la linterna, con Ángel Expósito.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos de los restaurantes y las terrazas llenos.
Con un verano lleno de citas deportivas. Con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El problema energètic és força important. Ja sabeu que si puja l'energia, puja absolutament tot. Bé, no, no cal que us digui una cosa que ja empíricament tenim a sobre i estem patint. Hi ha moltes culpes davant de tot això. A part de la guerra d'Ucraïna, abans de la guerra d'Ucraïna ja teníem un problema amb els preus del gas, que s'han anat pujant i multiplicant, igual que els preus del petroli, que sembla que estan durant un respir. Bé, el problema segurament, molt probablement, vindrà de cara a l'hivern, quan el consum de gas puja. Bé, hi ha un camí que fa molts anys que s'està plantejant, però que no sé si encara comencen a prendre's seriosament, o almenys accelerar la qüestió. Podria Europa, Catalunya, ser autosuficient energèticament parlant a mitjà termini? Tenim al telèfon a l'enginyer mecànic i constructor industrial i, a més, professor de la Universitat de Girona, el senyor Alexandre Deltell. Alexandre, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per atendre'ns, Alexandre. Igual és una pregunta una mica utòpica, perquè ja directament cap a barraca, és possible arribar a aquesta autosuficiència energètica a Europa?
A veure, teòricament sí. El problema és que per arribar en aquesta situació fa falta tota una sèrie d'inversions, tota una sèrie de processos, el que en diu la transició energètica, que és clar, és evident que no s'hi pot arribar ja. S'hi pot arribar, jo diria, en un termini curt. Llavors el problema està en com fer aquesta transició. I clar, evidentment aquesta transició passa per les energies que actualment consumim, que són els combustibles fòssils, són la nuclear, i bé, aquest conjunt d'energies es veuen afectades per crisis energètiques com la que estem patint ara amb el gas o el preu del petroli. Per tant, és evident que la conjuntura actual el que fa és entorpir aquesta transició, no?, cap a aquest futur renovable, que en principi, doncs sí, de fet, la Unió Europea, amb els plans que hi ha energètics, s'entén que arribarem a algo similar a aquesta utopia el 2050.
Clar, 2050, carai. I a Catalunya, com ho tindríem això a Catalunya? Perquè, clar, hi ha molts projectes de parcs eòlics i de més, però tampoc és tan fàcil.
Bé, Catalunya, en aquest sentit, bé sigui perquè potser la legislació és una mica més garantista, o per d'altres raons, aquests projectes renovables han costat més de tirar endavant. Llavors, bé, també és cert que, com tot projecte energètic, un projecte de renovables, doncs ha d'estar subjecte a un impacte ambiental i, per tant, totes les parts s'han de tenir en compte. Però sí que és cert que, si ens comparem, amb la resta de l'estat espanyol, doncs sí que hi ha un cert retras aquí a Catalunya. I, per tant, què vol dir això? Doncs que aquesta transició serà més llarga perquè no estan començant a temps.
Això significa que aquí sí que seria més complicat arribar a aquesta autosuficiència marcat del territori.
Seria més complicat perquè, per dir-ho així, partim encara, diguem-ne, d'un estat amb més mancances, no? Però vaja, l'objectiu de l'autosuficiència com a tal, que ens diria que és utòpic, però encara és un tema que jo l'hauria a mig termini, és a dir, aquí, fins ben bé el 2040, no s'albirarà una mica aquesta autosuficiència. De fet, per exemple, l'objectiu del 2030 a la Unió Europea és que aquesta renovable sigui del 42%.
Meravella. Bé, jo quan era petit, ja tinc una certa edat, però quan era petit sentíem, i segurament tu també, allò de nucleares no gràcies. I ara sembla que les nucleares és, por favor, nucleares. Espanya no és de les que estigui més d'acord a tot això, però sí que la Unió Europea diu ara, davant aquesta crisi que tenim, allargar la vida de les seves centrals nuclears i posar-li l'etiqueta d'energia verda. És una energia verda? És una energia verda, l'energia nuclear?
Esclar, a veure, posar-li l'etiqueta de verda, no sé, potser seria anar una mica més enllà. Però l'energia nuclear el que sí és una energia més de les que hi ha disponibles. Una energia que podria facilitar aquesta transició cap a un futur plenament renovable. Clar, aquí la política està en decidir fins a quin punt aquesta energia s'ha d'utilitzar o s'ha d'aturar. I aquí, evidentment, com amb totes les coses que són polèmiques, i aquesta ho és, doncs hi ha pros i hi ha contres. Per exemple, quan parlem de nuclear, doncs estaríem parlant d'una energia que, per exemple, no emet diòxid de carboni. Però, a més, una energia que normalment es considera molts cops autòctona, en el sentit de que el seu abastiment és molt simple i no està subjecte a les eventualitats del petroli o del gas, que ara, per exemple, ens estan afectant. També és una energia que es considera barata, però aquí s'ha d'anar al tanto perquè la qüestió és com es calculen els preus. De fet, si ara jo que digués un preu del cost de l'energia elèctrica produïda en les nuclears, per exemple, aquí a l'estat espanyol, doncs la veritat és que aquestes xifres no existeixen. Sí que, en general, doncs s'accepta que, abans d'impostos, el cost de la nuclear és d'aproximadament uns 40 euros al megawatt-hora. Si comparem això amb els elevats costos de l'electricitat d'avui en dia, ja es veu que aquestes companyies, doncs, diguem-ne, tenen un marge molt elevat de beneficis. Però es preveu que aquest cost de l'electricitat en el futur, encara que sembli mentida i encara que ara mateix doncs, no s'acabi d'entendre, doncs baixi bastant i faci que aquestes centrals nuclears, en un termini mitjà, possiblement deixin de ser tan rentables. Llavors aquí també hi ha una altra cosa. Aquests preus barats són per centrals ja amortitzades, com els que hi ha aquí a l'estat espanyol.
D'acord.
Però si fossin de nova construcció, els costos financers de fer una d'aquestes centrals serien molt més alts. Llavors, aquí, per això es discuteix el tema de del preu de l'energia produïda per centrals nuclears, i també hi ha un tema de gestió de residus, perquè sí que és cert que les centrals nuclears estan gestionant els residus, però aquests residus, el problema és que hauran de tenir una gestió en molt llarg termini, aquests residus radioactius. I llavors, esclar, això també és un problema, no? Perquè estàs pagant ara, però i d'aquí uns anys qui pagarà, no? És complicat. I, evidentment, queda el gran problema, que és el dels perills potencials, no? És a dir, accidents com Txernòbil i Fukushima, doncs jo diria que estan molt clars a la ment de la gent i, per tant, aquest és un perill extra. Per tant, clar, si un fa balanços de pros i contres, doncs, clar, és difícil, Jo quasi diria que té 50% coses bones i 50% coses dolentes, no? Per tant, s'ha de mirar. El que s'hauria de veure és si aquesta energia nuclear ens pot ajudar a arribar aquí. Si fa falta, si ens fa falta. Aquesta possiblement sigui la paraula. I això sí que és una pregunta molt difícil de contestar. Si ens fa falta o si podríem fer-ho d'una altra manera.
Doncs, Alexandre Deltell, professor associat d'Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
A vosaltres.
Una abraçada.
Adéu.
Adéu, gràcies. Doncs és el que tenim. Ara mateix parlem d'utopia i parlem de que entrar aquí és difícil treure l'aigua clara de tot això, I sobretot el futur. És molt difícil treure l'aigua clara. com la factura, tres quarts del mateix, és igual de complicat. Bé, de seguida parlarem de la campanya d'enguany de recollida de fruita dolça. Ja es preveia que la cosa seria complicada, però és més encara. De seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Arriba la traca final del Festival Nits al Port de Badalona. Aquest cap de setmana les millors bandes tribut a U2 i Dire Straits t'esperen a Marina Badalona. Gaudeix també de les habaneres amb Montse Creus i el grup Americanus i del concert benèfic per la pau a favor del refugiat. Aquest mes de juliol gaudeix de la millor música, gastronomia i oci davant del mar. Venda d'entrades a nitsalportdebadalona.com.
Viu el somni d'una nit d'estiu al Festival Castell de Peralada amb Mònica Bellucci, Josep Carreras, el mític ballarí Carlos Acosta, la grandiositat de Nabucco, Joan Manuel Serrat i el ballarí Staatsballet, ballet de l'Òpera de Múnich, entre d'altres. Consulta tota la programació a festivalperalada.com del 8 de juliol al 6 d'agost.
Jo sóc l'esperança, perquè tot i que em dic Alba, dono esperança als qui l'han perdut.
A Càritas, milers de persones donem el millor de nosaltres mateixos per ajudar els qui més ho necessiten. Som el que donem. Som amor. Càritas. Fes el teu donatiu a www.caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracares somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracares está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
¿Quieres saber qué respuesta inmunitaria has desarrollado tras la vacunación o la infección por COVID-19? ¿No estás seguro de haber pasado la enfermedad? ¿Estás infectado y no sabes en qué estadio? Sal de dudas con Democratest por 25 euros. Test serológico rápido con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien. Y tus fotos con Rajoy, creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas. No y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dos quarts de dues del migdia. Està arrencant, acaba d'arrencar la collita de la pera llimonera Ponent. La fruita dolça, doncs, aquesta collita, doncs, ha estat molt castigada. Primer per les gelades de l'abril. Recordeu que a l'abril ja vam tenir gelades, quan ningú s'esperava, una gelada, però, clar, no d'un dia. Igual un dia ho podem tirar cap endavant, però van ser, si mal, 3 o 4 dies seguits de temperatura sota, de 6 sota 0 i una barbaritat. Això afegim a les onades de calor. Més que mai, des del maig estem tenint onades de calor. El maig... I, a més, històricament parlant, més llargues, les més llargues de la història. Canvi climàtic, clarament, Però parlem ja concretament de comercial, parlem de la collita, en aquest cas, de fruita dolça, concretament de la pera llimonera, podem parlar d'un desastre, de la pitjor campanya de la història, podem parlar. Igual m'estic venint a l'arriba, però és igual. Ara parlem amb el cap sectorial de fruita dolça de JARC, de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, el Sergi Baluy, per traslladar-li aquestes impressions, aquesta pregunta. Sergi, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Mira, igual jo m'he llançat i he dit desastre. Seria la paraula?
Pues sí, no t'has equivocat, no t'has equivocat. Enguany, la campanya que estem vivint aquí a les Terres de Lleida, és un autèntic desastre. Autèntic desastre.
Però parlem de desastre, suposo que és l'encadenació de conseqüències climàtiques...
Sí, no, el primer desastre que va vindre aquí va ser les gelades que van tindre a principis d'abril, que van ser unes temperatures de 6-7 baix zero durant 3 nits consecutives. Vull dir, això, la fruita a partir de 0 graus, doncs clar, com està en flor, ja l'afecta. Vull dir, es queda gelada perquè la flor és aigua. Diguéssim, sí. El fruit tan petit és aigua i això ja el fa malbé. Clar, amb préssics i nectarines va ser molt més important que amb peres i pomes. Diguéssim, amb préssics i nectarines estem sobre el 80% de dany generalitzat, vull dir, amb explotacions que afecten del 100% de la seva collita, val? Però amb peres, precisament, que ara estem parlant de la pera llimonera,
sí.
Doncs, bueno, estem amb una baixada de producció també bastant important.
És a dir, que la fruita dolça, en general, ha estat un autèntic desastre començant per les gelades de l'abril.
Correcte. Vull dir, per la fruita dolça, vull dir, pel tema quantitat,
sí.
Ha sigut un desastre pel pagès.
I qualitat?
Qualitat, doncs per ara tenim una qualitat, tenim la sort d'estar en un clima excepcional, ni que tinguem aquestes onades de calor, ¿vale? Però tenim una qualitat bona o molt bona.
D'acord, vull dir, hi ha menys, però la que hi ha és bona o molt bona.
Correcte, hi ha menys, la que hi ha, doncs bueno, potser tindrà algun defecte a la pell, ¿vale? Però hi ha algun, potser el tamany serà una mica menor a la mida, però tot això no afecta ni molt menys el gust. Vull dir, el gust amb aquestes calors i amb aquest clima que tenim encara està més concentrat, seran més dolces, més cruixents i més bones.
Les onades de calor, el que ens ha quedat clar és que les onades, aquestes gotes fredes, onades de fred a la primavera, a l'abril, doncs afecten moltíssim, això queda molt clar, però les onades de calor, aquestes que estem patint des del mes de maig, tan poc habituals i tan llargues, afecten també o afecten menys?
No, també afecten els fruits, perquè, clar, els fruits, la pell és una pell és delicada i si hi ha moltes hores amb aquestes temperatures sobre dels 40 graus, el que passa que les fruites que toquen directament al sol, que estan a les parts exteriors de l'arbre, clar, el que passa és que, com nosaltres quan anem a la platja, que ens cremem,
sí.
Pues passa el mateix. Vull dir, se crema la pell perquè no aguanta la temperatura. Amb això nosaltres intentem coses pal·liatives. Més aigua, tirar algun, que en diem, algun cosmètic, com si fos una crema solar,
sí.
Diguéssim, tot natural, vull dir, són productes tots 100% naturals, per intentar això, però tot això no afecta ni al gust ni a la pera. El que afecta és...
És a la pell, bàsicament.
Però, anem sobre portant com podem.
I ara parlem econòmicament. Econòmicament, això què significa? Pujaran els preus? Us guanyareu la vida, bàsicament, perquè des de fa molts anys que estem parlant de la dificultat per guanyar-se la vida.
Sí, pues, econòmicament, pues, bueno, esperem que els preus siguin superiors, per dos motius. Per la falta de producció i també per l'encariment de les matèries primes, ¿vale? Tot el que estem utilitzant nosaltres, pues, amb temes pues, d'insecticides, amb temes de gasolls, amb temes de transport, tot això se'ns ha doblat. ¿Vale? I clar, nosaltres això esperem poder repercutir al preu de la fruita, no al consumidor. No al consumidor. El consumidor no té per què pagar més. El que tenim que fer és redistribuir el que cada un percep fins que arribi el consumidor, val? Perquè nosaltres creiem que el consumidor ja paga un preu just per la fruita, val? El que tenim que fer és els marges comercials repartir-los jo i que arriben també el pagès. Perquè, clar, amb una disminució de la producció del 50, 60, 70%, com bé tu veuràs, això és insostenible.
No, totalment.
I si a damunt les matèries primes, com tots veiem, nos han augmentat a la doble, els costos de producció, pues, bueno, si volem tindre producte de proximitat, producte de la terra, si volem que els pobles la gent no marxi, creiem que hem de començar a apostar pel producte de la terra i de casa nostra, que tenim un producte excel·lent i de deu.
Carai, estava mirant xifres, ara parlaves de que hi ha finques que no han pogut collir res, absolutament, fins i tot, és molt més greu això, que jo veia per aquí xifres de finques que podien recollir 24 tones... fins a 7, o sigui, rebaixada de 24 a 7, vull dir, una rebaixada força important.
Sí, sí, un 20% de la producció, hi haurà explotacions, hi haurà països que colliran el 20%, el 10%, n'hi ha que el zero, n'hi ha que colliran un 70 o un 80 perquè estan en una zona que afecten menys, però en general les afectacions ja és el que estem dient. Són molt greus, és un desastre. És un desastre.
Doncs Sergi Baluer, cap sectorial de fruita dolça de Jarc, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres. Un salutació.
És que creixen els nans, en aquest cas, eh? És terrorífic i el sector primari ho està patint de totes bandes, eh? Perquè, a més, ja ho explicava també el Sergi, clar, els preus dels materials han pujat. Puja l'energia i puja tot, eh? Ens ve cap a l'altra conversa, fins i tot. Bé, de seguida parlarem amb el doctor Juárez, de Clínica Tres Torres, sobre la presbícia, i parlarem de l'estrès tèrmic. Clar, quan parlem d'estrès tèrmic estem parlant de fred o de calor. De les dues coses parlem, d'estrès tèrmic. Però com ens afecta l'estrès tèrmic? I quins són els límits de l'estrès tèrmic? En aquest cas, quan posem la calor per sobre. De seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Hablamos de salud visual, hablamos de salud en nuestra vista, hablamos con el Centro Oftalmológico Tres Torres, hablamos con el doctor Emilio Juárez. Doctor, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien. Vamos a hablar de la presbicia. ¿Cómo la podemos corregir?
Pues mira, la presbicia, para empezar, vamos a explicar qué es. Que la lente que tenemos dentro del ojo se nos empieza a endurecer y entonces impide que enfoquemos cuando queremos leer o cuando queremos ver el ordenador. A medida que van pasando los años, se endurece cada vez más y nos impide cada vez ver mejor de cerca y de media distancia. Incluso llega un momento que se endurece de tal manera que ya forma aquello que sabemos todos que es la catarata, que perdemos incluso visión de lejos. Pues bien, eso es lo que es la presbicia, que es que esa lente se degenera. ¿Cómo lo corregimos? Pues mira, con una simple intervención que hace un láser que se llama Catalyst, que desintegra esa lente, y luego lo que yo pongo es una lente multifocal que te corregirá si tienes astigmatismo, si tienes miopía o hipermetropía y si tienes vista cansada. Como le digo muchas veces a mis pacientes, esta lente está pensada para que dure muchísimos años, por lo tanto este defecto de corrección de cerca quedará corregido por los años.
O sea, para no diré para toda la vida, porque igual es decir mucho, pero sí para muchísimo tiempo. ¿Esto puede pasar a cualquier edad?
Puede pasar a cualquier edad, y ahora cada vez se nota más porque nos está apareciendo en personas muy jóvenes, porque tantos años trabajando con el ordenador, pues evidentemente les ha provocado un problema de desencadenar la vista cansada. Precozmente, y por lo tanto es intolerable en gafas, no lo toleran bien, no lo llevan bien, no se adaptan correctamente y buscan una solución definitiva para ese problema visual que tienes. En referente a lo que decía antes de definitivo, siempre explico a mis pacientes que esto no es una vacuna, ahora que están tan de moda, ¿verdad?
Sí.
Te soluciona el problema de la lente, de que no veas ni de lejos, ni de cerca, ni de media distancia, o solamente de cerca. pero no evita que puedas tener otras cosas en los ojos. Por lo tanto, siempre os recomendaré que cuando os hagáis esta intervención os hagáis revisiones como se hacía habitualmente de la visión, porque puede venirte la presión alta en los ojos o puedes tener algo de azúcar y que te afecta la retina. Es decir, no podemos dejar de cuidarnos aunque nos hayamos operado y podamos ver sin gafas.
Que no somos conscientes de nuestra salud visual y de lo importante que es hasta que no se corrigen todos estos problemas.
Yo creo que sí, y además fíjate que con el confinamiento es cuando nos hemos dado cuenta de la importancia de la visión. Es lo único que nos quedaba, no podíamos salir, no podíamos ir a los restaurantes, no podíamos ir al cine, y por lo tanto usábamos la visión para la tablet, para ver la televisión, para nuestro ocio y para pasar las horas. Y es cuando nos hemos dado más cuenta de que realmente la visión es muy importante. Llevar una mascarilla todo el día impedía que cuando lleves gafas estés cómodo, cuando llevas lentillas se te irritan los ojos. Es decir, ahí nos hemos dado cuenta que los ojos son muy importantes y es lo que nos transmite nuestro entorno en más del 95% de la información que nos llega al cerebro. Por lo tanto, importantísimo cuidarlo, importantísimo utilizar técnicas avanzadas para corregir cualquier defecto de graduación. Y en este caso, como hemos hablado antes, el láser Catalyst.
Pues ya lo sabéis, cuidar vuestra vista y sobre todo ahora que el móvil, los ordenadores, es una herramienta imprescindible en nuestra vida, también es imprescindible que cuidemos nuestra vista porque es de lo primero que se afecta. En el Centro Oftalmológico Tres Torres, la primera llamada es gratuita, 900, o sea, la llamada es gratuita, 900-842-848, 900-842-848. Y lo que sigue es la primera consulta es gratuita, la primera consulta gratuita en el Centro Oftalmológico Tres Torres con el doctor Emilio Juárez. Doctor, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Parlem de, després de parlar de visió, parlem d'estrès tèrmic. Què és l'estrès tèrmic? I sobretot això ho tenim cada cop més clar amb el canvi climàtic i aquesta pujada, aquestes calorades que estem patint, aquestes illes de calor. Parlem amb la doctora Maria Sánchez, que és manager de l'àrea de telemedicina de Cigna. Maria, doctora, buenos días, bienvenida.
Buenos días, encantada de saludaros.
Igualmente. Bueno, hablamos de estrés térmico. ¿Qué diferencia hay entre estrés térmico y los calores que hemos pasado otros años? ¿O más o menos es lo mismo?
Bueno, hay que, lo primero de todo, como bien dices, hay que definir qué es el estrés térmico, porque el estrés térmico engloba entonces un poco lo que es el calentamiento y la otra parte, ¿no? Que es la parte de la pérdida o la acumulación o también una elevación de la temperatura, es decir, tanto el frío como el calor, las temperaturas extremas. Cuando hablamos de estrés térmico, hablamos de un desajuste en la temperatura corporal, ya sea, como decimos, por acumulación o por pérdida excesiva de calor. Y dentro de ese estrés térmico existen ciertos factores, bueno, pues que pueden influir, como puedan ser la edad, ¿no? las edades extremas de la vida, ¿no? Las personas mayores, los niños, bueno, pues son especialmente susceptibles. Las personas obesas, las personas con sobrepeso son más sensibles, sobre todo en estas situaciones. Incluso también podemos hablar de ciertos medicamentos y de las bebidas alcohólicas.
¿A partir de qué temperatura el cuerpo ya empieza a funcionar mal?
Bueno, a partir ya de los 40 grados, 41 grados, también depende un poco de la situación, como decíamos anteriormente, ¿no? De las personas más vulnerables. No es lo mismo cómo puede sufrir esta ola de calor una persona, a lo mejor relativamente joven, que una persona mayor, ¿no? O un niño. Entonces, lo más importante en estos casos, sobre todo, es evitar las zonas o los momentos del día donde haga más calor, ¿no? Porque yo creo que es importante a todas las edades, pero sobre todo, como digo, no es lo mismo. No afecta de la misma manera a una persona, a lo mejor pues de 70, 80 años, que a una persona un poquito más joven. Pero bueno, siempre es importante adoptar las medidas de prevención a cualquier edad.
Y clínicamente, la temperatura, bueno, el cuerpo intenta mantener siempre esos 36 grados de temperatura. ¿A partir de qué temperatura ya podemos tener serios problemas de salud? Corporal, bueno, me refiero, ¿eh?
A partir ya de los 40 ya es una temperatura que tenemos que tener ya muy presente, o sea, es decir, entonces determinadas temperaturas aumentan el riesgo, es decir, hay que evitar, por ejemplo, hace poco escuchábamos una noticia de una persona que había sufrido un golpe de calor en la calle, porque yo creo que rondaban alrededor, pues lo que comentamos, ¿no? Los 40, 42 grados, ¿no? Cuando una persona se expone a esas, bueno, en determinadas horas y esas temperaturas, bueno, pues está expuesta a que esa temperatura de calor del corporal aumente todavía más y aumente el riesgo pues de tener problemas serios que deben hacer, bueno, pues tener muy presente que hay que acudir a un médico o llamar a los servicios de emergencia.
Bueno, en este caso supongo que en estas franjas horarias el esfuerzo, el trabajo, los que trabajamos esas horas, bueno, yo porque tengo aire acondicionado igual tendría muchos menos problemas, evidentemente, pero si estás en la calle, es aquí donde está el problema. Entonces, a partir de aquí, ¿cómo lo gestionas todo esto? ¿Cómo se adapta el ritmo en ese puesto de trabajo?
Importantísimo lo que comentas, efectivamente. Otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta, adaptar el ritmo en nuestro puesto de trabajo, independientemente también, teniendo muy presente el tipo de trabajo que realicemos. Si estamos trabajando en una oficina con aire acondicionado y tenemos esa suerte, es fundamental adaptar y aclimatar nuestro lugar de trabajo, creando un espacio fresco y con bajos niveles de humedad. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues todas aquellas personas que trabajen al aire libre, si el trabajo requiere mucho esfuerzo, hay que establecer pautas con mayor frecuencia y siempre buscar lugares frescos que estemos a la sombra y evitar, como decíamos anteriormente, ¿no?, aquellas zonas y aquella franja horaria que, bueno, pues en las que el calor sea excesivo, ¿no?, y buscar sobre todo zonas donde estemos protegidos de esas temperaturas.
Las altas temperaturas también influyen en la dieta, es decir, ¿sería aconsejable alguna dieta determinada?
Bueno, importantísimo. Yo siempre, como médico, digo que los dos pilares fundamentales de cara a prevenir numerosas patologías son la dieta y el ejercicio físico. En este caso, la dieta, importantísimo y fundamental. ¿Qué es lo que recomendamos? Pues comidas ligeras que sean fáciles de digerir. La alimentación es fundamental en cualquier momento del año, como decía, y para prevenir un gran número de patologías, pero sobre todo también en esta época de muchísimo calor. Fundamental, hidratarnos diariamente, es decir, hay que beber agua diariamente. Nuestro cuerpo necesita ese agua, no podemos exponernos a elevadas temperaturas, ese es el primer factor, pero es verdad que además nuestro cuerpo necesita esa hidratación. Por tanto, ¿cómo podemos conseguirla? Bebiendo agua, pero también tomando alimentos que sean ricos en agua, como por ejemplo las verduras, la fruta, que son muy nutritivas, muy sanas y muy refrescantes.
Y ahora voy a acabar con el, para mí, una de las madres del cordero, que es el descanso, el dormir. Es necesario dormir, evidentemente, 8 horas, 7, 8, 9 horas, ¿no?, en función de la persona, pero con estos calores, María, es que es tan difícil, sobre todo si no tienes... Si pones mucho aire acondicionado, te fastidias la garganta, tampoco debe ser sano para la salud, pero claro, bajas la temperatura que es adecuado para poder dormir. Si no pones el aire acondicionado, también tienes un problema porque te mueres y no puedes dormir. Ostras, María, ¿qué hacemos? Ya sé que lo que podamos, pero es muy complicado, ¿eh?
Eso es complicado, pero mi recomendación, es verdad que no es recomendable dormir con el aire acondicionado puesto, pero sí, por ejemplo, refrescar un poco la zona antes de dormir. Y es verdad que aún así estamos sufriendo unas temperaturas muy elevadas en las últimas semanas. Es verdad que lo que se recomienda es decir, oye, hay que dormir entre 7 y 9 horas, complicado estas semanas, pero sí es verdad que si no podemos un poco, bueno, pues aclimatar la temperatura de las habitaciones, si tenemos esa suerte de tener aire acondicionado, refrescar un poco la habitación antes de irnos a dormir, pues nos ayuda. Durante el día, pues adoptar las medidas a nivel de nuestro hogar, pues bajar las persianas de tal manera que evitemos la entrada de calor, si no tenemos esa suerte de tener aire acondicionado, ¿no?, para de alguna manera intentar mantener el lugar entre comillas, lo más fresco posible.
Esto sería, yo creo que para mí es la parte más delicada de todas, fíjate tú. Pues María Sánchez, manager del área de telemedicina de Signa, oye, muchísimas gracias por estos consejos que nos has dado, muy amable.
Muchas gracias a vosotros, un saludo, hasta luego.
Enriqueta, la operación bikini ya está aquí. Necesitamos adelgazar, deshincharnos y bajar de volumen. Cuéntanos tu método.
Con el plan 1-2-3 adelgazarás. Es real y saludable porque vas a perder peso más rápido de lo que piensas. Es apto para todos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, para veganos, diabéticos e hipertensos. Y regularás tus niveles.
Es natural, con registro sanitario, no son batidos y en solo 3 semanas perderás peso y volumen. La primera semana limpiamos.
Nos deshinchamos, evitas la retención de líquidos y bajas 3 kilos de volumen. Son sobres de piña.
Segunda semana, drenamos.
Desaparecen los michelines y la grasa abdominal. Son sobres de naranja.
Y la tercera semana son cápsulas captagrasas.
Y total de 3 a 7 kilos menos en 3 semanas. Llámame 650 51 52 53. Es económico y sin gastos de envío. ¿Y de regalo?
Las tres tisanas. Detox, más drena, más lipo y el gel adelgazante con rolones. Solo pasándolo por la barriga o las caderas pierdes centímetros mágicamente. 650 51 52 53. Evoluciona con tu plan 1-2-3. Ja saps que quan estàs bé, somrius. Mireu, a instituts odontològics cuiden activament de la teva salut dental i el teu benestar amb un equip mèdic de primer nivell de totes les especialitats, implantologia, ortodòncia, estètica. Demana cita trucant al 900-131-002 o a ioa.es. ioa.es. Instituts odontològics, perquè quan estàs bé, somrius, i per fer somriure els nanos cal entretindre'ls. I hi ha una proposta interessant, força interessant, i que hi ha portes obertes als mesos de juliol i d'agost, al Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa. Parlem d'aquest museu, amb peces increïbles, flipants, tot s'ha de dir, amb el seu director, el director del Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa, el senyor Jaume Perarnau. Jaume, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Bé, ja ho diu, no? Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, però què trobem? Com s'organitza l'evolució de la tècnica, de la ciència i la tècnica a Catalunya dins del museu?
Bé, nosaltres, la finalitat del propi museu, i més tota la xarxa de museus de ciència i tècnica que tenim per Catalunya, el que intenta és explicar justament aquesta evolució, aquest progrés de la història dels avenços científics i tècnics, però no solament des d'una visió del passat, sinó també de present i de futur. En una societat tan tecnificada com la nostra és fonamental.
Segurament això ja t'ho han dit, però una de les coses, jo he estat al museu, i una de les coses que més m'han cridat l'atenció és la col·lecció que teniu de cotxes i de motos.
Sí.
Segurament això a tothom li crida molt l'atenció.
Sí, justament perquè aquest tipus de patrimoni és directament viscut per la societat. És a dir, tothom, o els avis, o els pares, ho han utilitzat, ho han treballat, i per tant és un patrimoni molt proper socialment, i això agrada molt, agrada molt.
Una de les qüestions que segurament també hi ha un incís molt important i un espai és la indústria textil, que sempre ha estat tan important a Catalunya, la industrialització.
Sí. Mateix amb el que us comentava, els pares, els avis, un parent, pràcticament tothom de Catalunya, algú ha treballat en una fàbrica tèxtil o coneix algú. I el fet de que totes les màquines estiguin en funcionament, doncs també és un al·licient, perquè pots veure doncs els calés, el soroll que feien, les màquines de filar, les cardes, etc. No? I això també és un atractiu de poder veure en petit, perquè només n'hi ha una, si ens imaginem la fàbrica amb 300 calés, doncs el soroll seria encara multiplicat per 300 vegades.
Jo suposo que el paper d'aquest tipus de museus és capdalt, sobretot per ensenyar als petits de forma presencial i molt plàstica de com eren les coses.
Sí, com eren i com són.
I com són.
I com se fan. Perquè al final no deixa de ser, per exemple, el tèxtil que vam parlar ara, al principi és exactament el mateix, és entrecreuar fils d'una forma més automàtica, molt més modernitzada, però els principis tècnics científics no han variat tant. I, per tant, les aplicacions sí, i cada vegada les innovacions són molt, molt més ràpides als canvis, però aquí expliquem, per exemple, la història de l'ordinador fins a arribar als últims ordinadors, però partint de l'àbac.
No, és fantàstic això, eh? Hi ha tota una exposició d'ordinadors des del més antic que clar, sembla que han passat molts anys, però realment no han passat tants anys, és una qüestió d'una evolució molt ràpida.
No, això mateix és això que us deia, abans els canvis tecnològics podrien durar segles. En canvi, ara, en 2-3 anys, pot quedar una tecnologia obsoleta i hagi canviat. I dic els ordinadors, o, per exemple, els telèfons mòbils. Els primers telèfons mòbils deuen tenir 30 i pico d'anys i són monstres si els comparem amb el mòbil actual.
Jaume, estava mirant i quan feia la visita al museu pensava, i aquesta gent d'on treu les peces? D'on surten totes aquestes peces?
La majoria de peces són o donacions o compres. El problema que tenim és això, és aquest canvi tecnològic tan ràpid en el que estem tots,
clar,
que fa que la immediatesa ens superi. Sí que el que intentem és tenir un exemple de cada un d'aquests canvis importants. Que canvien els models cada any o més aplicacions, per exemple, d'un mòbil, no són canvis substancials en la història de la tecnologia. Són que canvien amb millor qualitat, són millors, però no és un canvi substancial. Llavors sí que això ens permet ser una mica més àgils, tot i que la rapidesa és no ens ho trepem, la veritat.
En aquest cas també és un museu molt interactiu on es fan exemples científics de com funcionen les coses. Com reaccionen els nanos davant de tot això?
jo crec que els interessa i queden sorpresos. A mi el que em sorprèn a mi, que ja tinc una edat, el que em sorprèn és que ja no els nanos, sinó fins i tot el jovent, tecnologies o aparells que hem utilitzat fa 20 anys, aparells sigui un autèntic desconegut. Per exemple, una màquina d'escriure.
Sí, sí.
O un telèfon, un telèfon de sobretaula. Coses d'aquestes que són... O una ràdio.
Sí, sí. Que nosaltres tot això ho tenim molt present i possiblement, perquè ho hem viscut un món sense internet i amb aquestes màquines d'escriure que dius i aquests telèfons doncs, de góndola, per exemple, doncs igual no li feien gaire cas, però clar, els petits que no ho han vist a la seva vida han de flipar amb això.
És una cosa extraordinària per ells, però a la vegada sorprenent. En aquesta mateixa exposició dels ordinadors hi ha el primer videojoc, que és absolutament obsolet completament amb els videojocs que hi ha avui, doncs és el que té més èxit per poder utilitzar una cosa lenta, que no té massa, però és la novetat o allò desconegut que no han viscut directament.
He de dir que gràcies a al museu hi ha dues maquinetes a la secció dels ordinadors de videojocs, els que hi havia a les bars, els marcianitos, aquestes coses.
Exacte, són aquests o els que ja ho coneguin, aquell joc de tennis que s'incorporava amb una pantalla de televisor amb cables. Doncs aquest joc que va
el
ser
Pong.
Els primers...
Es deia Pong, no?
Exacte, sí.
Sí, sí.
Doncs, això és la gran novetat. Justament és la primera tecnologia que a dia d'avui és completament obsoleta.
T'he de dir, Jaume, que és l'única vegada que he guanyat el meu fill a un videojoc. Vaig parar el meu fill i vaig guanyar a una partida que vaig fer en aquestes màquines. Bé, d'entrada, penso que durant aquest mes de juliol el que queda i el mes d'agost l'entrada és lliure al museu.
Sí, en aquests dos mesos esperem que sigui l'últim estiu. Justament estem en un edifici magnífic, un edifici històric, però que té un problema de confort climàtic. I aquest problema, que s'està ja en vies de resoldre, que esperem que l'any que ve ja estigui resolt, fa que la temperatura, més amb la calor que hi ha, doncs no sigui massa confortable. Tot i així, sí que hi ha espais que estan climatitzats i per això el que sí que fem és entrada gratuïta i tenim un planetari també hi ha exposicions temporals en sales climatitzades, per tant és perfectament recomanable fer-hi la visita.
Gaudiu perquè aprendreu, els petits fliparan, del Museu Nacional de Ciència i la Tècnica de Catalunya a Terrassa. Senyor Jaume Perarnau, director del museu, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
És fantàstic. Mira, aquestes xerrades són molt xules perquè, a més, donem a conèixer el patrimoni que tenim a Catalunya de museístic i és un pla, és una idea per anar amb nanos que cal entendre'ls aquest estiu. Arribem a les dues. Ja sabeu que podeu recuperar totes les xerrades que hem fet aquí al programa a la web de la casa, tant rere Cope Catalunya com migdia Cope Catalunya, cope.es. Podeu recuperar-les a www.cope.es. I demà tornarem, evidentment. Ara sí, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.